Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en Xarxa d'aquest dilluns 25 de maig de 2026. Entomem l'última setmana d'aquest mes de maig amb calorada de ple estiu. Per baixar graus, per distreure-us i també per estar informats del que passa a l'Alt i al Baix Penedès, ens tenim a nosaltres de dilluns a divendres de 9 a 12. Som l'equip del Penedès en Xarxa, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, i des de la capital de l'Alt Penedès, una salutació. En nom de tot l'equip us parlem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Què passarà aquest dilluns? Doncs us fem 5 cèntims al sumari. D'aquí uns instants comencem setmana amb roda d'actualitat explicant emissora a emissora què passarà dia a dia als nostres municipis. Una roda que acaba a 2:15 quan arriben els serveis informatius amb el primer dels 3 flaixos d'aquest dilluns. Seran els primers 5 minuts destinats a explicar què passa aquest matí, aquestes primeres hores de dilluns a les nostres comarques. I tot seguit un altre imbatible dels dilluns, els esports, resultats, marcadors, anàlisi. Avui sobretot posant el focus en play-off i en els partits d'ascens. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot escoltant la dissenyadora de moda Roser Mercè, la mestra jubilada Mercè Garcia i responsables de la cursa Vall 90. Què tenen en comú? Doncs que tots tres rebien aquest dissabte el Premi Rossend Muntaner. A 2:15 de nou, 5 minuts per l'actualitat, per saber com va aquest dilluns a les nostres comarques i escoltar prèvies d'aquesta setmana. A continuació d'aquest segon flash, tecnologia i viticultura, unim aquests dos conceptes i és que parlarem sobretot de drons a la vinya, en el marc d'un projecte Pembitis Plus. Ens explicaran quina utilitat poden tenir, quines primeres proves s'han començat a fer, Joan Elorduy, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, i Jordi Jutglà, gerent de Mas d'Oix, celler del Priorat. La tercera hora d'aquest dilluns, quan passin pocs minuts de les 11, començarà jugant, reivindicant el joc de taula. I és que tindrem el Víctor Gutiérrez en passa el torn i avui el joc que ens proposa és Kyoto no Neko. A 2:15, última cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el darrer flash d'aquest matí, el Penedès en Xarxa. I acabarem aquest dilluns amb la xef Gemma Riera, que avui ens proposarà primers plats que tenen en comú ingredients d'aquestes acaballes de primavera, carbassons o ingredients que comencen a entrar amb ganes. Ingredients d'estiu, com els tomàquets, també espinacs, les cireres. Amb tots aquests ingredients d'aquestes acaballes de primavera, inicis d'estiu, farem avui primers plats. Això és el que passarà a partir d'ara i fins les 12. Som-hi! Comencem el matí i la setmana amb bon peu explicant què passarà, com es desenvoluparà dia a dia als nostres municipis. És la roda d'actualitat que arrenca a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Afegim més previsions. Per exemple, avui mateix, aquest dilluns, a 4:45 de la tarda, dins dels actes previs del Remeiar, a Santa Margarida i els Monjos, a la biblioteca s'organitza un taller sobre herbes remeieres a càrrec del Molí del Foix. Cal la inscripció prèvia al 938-18-6705. Aquest dimarts, el servei de banca mòbil arriba a Sant Cugat Sesgarrigues, en aquest cas a la plaça del Sindicat, a partir de les 12:10 fins a 13:45. I a les 7 de dimarts, a la sala de plens de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, hi haurà ple municipal extraordinari. Per dimecres, l'Ajuntament de Sant Martí i Sarroca i la Diputació organitzen de forma conjunta una nova visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. Estarà instal·lada a partir de 12:45 fins a 13:00 al número 4 del carrer Ferran Muñoz. A motiu de la commemoració del Dia Internacional de l'Acció de la Salut de les Dones, el Servei d'Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Institut Català de la Salut organitzen la xerrada La Salut Íntima Femenina, escoltar el cos i viure la sexualitat amb benestar. L'acte tindrà lloc a partir de les 6 al Consell Comarcal. I a 6:45, els clubs de lectura de Sant Martí, La Bleda i Torrelles fan una trobada conjunta per parlar de la novel·la La Calavera de l'Apòstol, amb el seu autor, Jaume Clotet, un acte que es farà al Centre Cultural i Recreatiu de La Bleda. I durant tot el dia, aquest dimecres, el camí que connecta Pax amb Vilobí es rodarà escenes de la sèrie de ficció The Day of the Jackal. Per dijous a les 6, a la Casa de Cultura Mascataró dels Monjos, un taller de consciència i connexió amb el sol pelvià a càrrec de Lídia Freixedes, activitat que s'engloba dins dels actes del 28 de maig, Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. Cal la inscripció prèvia a igualtat@smmonjos.cat. Per divendres, el Bibliobús fa parada al carrer Rasa d'Amell de Sant Cugat Sesgarrigues, de 3:45 a 6:45. I de 7:45 a les 8, al parc de la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos, divendres hi ha la desena edició de la Fira d'Extraescolars, amb activitats lúdiques i parades informatives amb l'oferta d'activitats extraescolars i serveis municipals. I de les 5 a les 9, el Club de Patinatge Artístic dels Monjos i el Consell Esportiu de l'Alt Penedès organitzen una exhibició de patinatge a gespa. De 7 a 9, al Molí del Foix, hi ha nova sessió del Cercle Homes. En aquest cas es parla de propòsits i trobar el propi camí a la vida. Inscripció prèvia a igualtat@smmonjos.cat. I dins dels actes del Rei Mallar, a 6:15, a la biblioteca aquest divendres dels Monjos, Dolça Llibreta organitza un taller infantil amb quadern natural, que a l'inscripció prèvia al 938-18-6705. A la Ràpita, al centre recreatiu, a 8:15, hi ha la inauguració de cuines i tapes del Remeiar, amb un maridatge de xocolates, vins i escumosos a càrrec de Raimon Mascaró. Per dissabte, de 9 a 3, al Pavelló Municipal d'Esports, al Camp Municipal d'Esports també dels Monjos, hi ha la festa de fi de curs de l'escola esportiva. I l'Ajuntament de Pax del Penedès organitza una sortida amb motiu de la incorporació de la maqueta de Pax del Penedès al conjunt de Catalunya Miniatura. La sortida es farà des de la plaça de l'Ajuntament a 11:45 del matí. A les 2, el dissabte, al casal torrellenc de Torrelles, hi ha la 12a edició del Dinar Solidari contra el Càncer. I en acabar, Moratones posarà la música en directe a la sobretaula. A les 6, a la plaça de l'Església dels Monjos, hi ha una nova edició del Tapa i Art, amb una degustació de tapes a càrrec del Ball de Diables dels Monjos, també del Club Patí, els Totxos, del Comerç del Foix. Acte seguit, actuació amb DJ Truc Lola Band. I a la mateixa hora, al Molí del Foix, a les 6, hi ha el reconeixement als esportistes locals dels Monjos, de Santa Margarida i els Monjos. A 6:45 arrenca la 11a cercavila al Drac va d'etapes, amb sortida des de la plaça Pau Casals. I per diumenge, a 15:45, Amunt organitza la Diada Castellera de Santa Margarida i els Monjos. A les 10, a la plaça Pau Casals, amb ballada dels balls folclòrics. I a les 11, Diada Castellera, amb castellers del Foix, de Cubelles, bous de la Bisbal, minyons de l'Arbós, escardats de l'esquerra de l'Eixample i xicuelos del Delta. A les 2, a la plaça de Pau Casals, hi haurà aquesta activitat fins a l'església, hi haurà la cercavila dels aix folclòrics i ja per la tarda a les 3, dinar popular al plaça de l'església i per acabar a 5:15, actuació del grup de música Xivarri més DJ. I a 11:15 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort i acabem dient-vos que el centre cívic alcalde Joan Marrugat de Pax hi haurà a 6:45 del diumenge a la tarda una nova cita amb el cinema en català amb el cicle Gaudí amb la projecció de Cirat. We'll be right back.
I ara, des de Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca segueix explicant la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que dijous, en primer lloc, estarà disponible la unitat d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona a la plaça de l'Era d'en Guineu, de 11:15 del matí a 1:00 PM. Per la tarda, en segon lloc, explicar-vos que el Partit Popular ha organitzat una xerrada sobre la inseguretat al carrer amb la intervenció dels sindicats de Catalunya, de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local. L'acte serà a les 7 de la tarda al carrer Raval número 14. Durant el cap de setmana, explicar-vos que dissabte al matí a 11:15 tindrà lloc en el marc de la campanya comercial Compra amb Cor l'activitat de teatre itinerant botiguers i botigueres d'altra època que es durà a terme pel mercat i la zona comercial del centre. I diumenge a les 6 de la tarda el celler de la Fassina projectarà la pel·lícula Cirat en el marc del cicle cinematogràfic Gaudí. Les entrades es poden comprar al web de l'Ajuntament o a la taquilla al mateix dia, però sols en efectiu en aquest segon cas. Anem ara cap a Gelida perquè l'església del castell del municipi acollirà el divendres a 7:45 de la tarda l'acte de presentació de la restauració de les pintures de la capella de Sant Roc, un conjunt patrimonial d'interès històric i artístic. La jornada donarà a conèixer els treballs de conservació i recuperació amb una conferència a càrrec del restaurador Aleix Barba i també una explicació tècnica a càrrec d'Irene Sangles, membre de l'Associació d'Amics del Castell de Gelida. També hi participarà el cor parroquial amb una actuació musical. Un dia després, dissabte, a les 7 de la tarda, celebrarà una nova edició del Festival Píndoles amb tres peces curtes de microteatre, tres gèneres diferents i tres escenaris singulars. A Gelida, el públic podrà gaudir d'un circuit teatral itinerant que començarà a la plaça de la Vila i recorrerà diversos espais del municipi. Les entrades tenen un preu de 10 euros en anticipada i 12 euros a taquilla amb venda disponible al web municipal i a punts presencials. A Sant Llorenç d'Hortons, diumenge a les 12:00 PM, celebrarà el vermut Rumbero amb música en directe a la plaça Mossèn Comerma i a Avinyonet del Penedès, el municipi a explicar-vos que encetarà la recta final del Festival Enogastronòmic del Microbi. Ho farà dissabte a partir de 9:15 del vespre amb el Wine Fest a Vinyó Nou. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. A Sant Pere de Riudebitlles, dimecres a les 7 de la tarda, la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés acollirà la primera sessió del nou club de cinema. En aquesta estrena es projectarà la pel·lícula L'Odi, de Mathieu Kassovitz, seguida d'un debat sobre el racisme i sobre els canvis dels últims 30 anys. Pel que fa a Sant Quintí de Mediona, dimecres a les 8 del vespre hi ha ple municipal i dissabte a les 12:00 PM el Vall de Gitanes del municipi organitzarà un vermut amb música en directe i un concurs de versos. Anem ara cap a Sant Joan de Mediona perquè avui és festiu a tot el municipi per festa local. Després d'un cap de setmana on s'ha celebrat una nova edició del Medi Màgic, i a Olesa de Bonesvalls destacar-vos que el municipi celebrarà fins diumenge la Setmana Esportiva 2026 i que dissabte l'Observatori Astronòmic del Garraf celebrarà una nova edició de la Nit d'Estels, una activitat que combinarà observació astronòmica, sessió de planetari i caminada fins a Can Grau. La jornada començarà a les 6 de la tarda i durant l'activitat hi haurà observació amb telescopi, observació del cel nocturn a ull nu i preparació per l'eclipsi de sol de l'agost. També s'han previst activitats pels més petits. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer per WhatsApp al 629 723 871.
La setmana al Baix Penedès ens l'explica tot seguit la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà a 4:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa de Cultura tindrà lloc el conte contes infantil Els sons robats, amb berenar i amb coca i xocolata. També el dijous a les 6 a la sala d'actes de la Casa de Cultura tindrà lloc la xerrada divulgativa amb l'ADF de Sant Jaume dels Domenys i s'engloba en la Setmana de la Natura, que tindrà lloc fins al dia 5 de juny. El divendres, Club de Lectura a Sant Jaume dels Domenys. Serà a les 6 de la tarda amb el llibre de la Magda Minguet, Vermuts i Barbuts, i també comptaran amb la visita especial de la seva autora. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que divendres a les 8 de la tarda hi haurà la xerrada al centre de Deixar de ser tan bona i comença a escollir-te, a càrrec de l'Helena Puig Guitart. A les 8, a la Comprativa Cinema, amb La invasió dels bàrbars, dirigida per Vicent Monsonís. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que divendres a les 8 al centre tindrà lloc la xerrada Deixa de ser tan bona i comença a escollir-te, a càrrec de l'Helena Puig Guitart. Pel que fa a dissabte, a les 8 de la tarda, a la Comprativa hi haurà el cinema amb La invasió dels bàrbars, dirigida per Vicent Monsonís. Pel que fa a diumenge, moltíssimes activitats. A les 9 al centre, 5a cursa d'orientació Sandra Borrell. A les 12, a la Comprativa, mostra de puntes de coixí. A la Comprativa, a les 2, arrossada del soci. A 6:15 de la tarda, al centre de teatre, amb dues germanes d'oïda fina, a càrrec del grup de decorats de l'Escola de Teatre del Centre. I a 6:15 de la tarda, al centre, teatre, amb la Casa del Bosc, a càrrec del grup de cametos de l'Escola de Teatre del Centre. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que aquest dissabte tindrà lloc la fira gastronòmica que s'hauria d'haver fet el passat dia 9 de maig. Serà de les 11 del matí fins les 9 de la nit. Hi haurà gastronomia de tot el món, música i espectacles, activitats culturals i diversió per a tota la família a la plaça de la Badalota. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui a les 12 arriba la banca mòbil. Pel que fa a divendres, a 9:15 de la nit al local cultural, arriba el sopar de la gent gran. I el dissabte arriba la festa de la primavera que fan els Diables de Santa Oliva. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que dijous, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà el taller de reciclatge d'Acciona, Reacciona i Reutilitza. Porta a casa la teva samarreta de cotó i surt amb una bossa de préstecs. També arriba el cicle Cinema Gaudí. Serà el diumenge a les 7 de la tarda amb la pel·lícula de Cirat. Marxem ara cap al Vendrell, ja que divendres tindrà lloc el Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, el Mercat Setmanal de Coma-ruga. I diumenge arriba la Festa de la Bicicleta del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest dijous a les 6 de la tarda tindrà lloc al Centre Cívic Cinema Iris Cinefòrum amb el Círculo. I aquest dissabte arriba el Festival de Fi de Curs Vicente Vicària, de la Casa d'Andalucía de Cunit Baix Penedès, l'Escola Dansa Calafell Diana i els grups de ball i castanyoles del Mar Rocieras. El diumenge arriba també la Festa de la Bicicleta i la 6a exposició de bicicletes clàssiques, que us explicarem més abastament a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge a la plaça de la Vila tindrà lloc la bicicletada familiar Viu el Tour de França a Cunit.
Acabem a Ràdio Vilafranca explicant què passarà aquesta setmana amb la Judit Benages. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, comencem avui dilluns. De fet, d'aquí una poca estona, a les 11 del matí, l'alcalde Francisco Romero i també el regidor Jordi Junyent donaran el tret d'inici a una nova sessió de l'alcaldia de proximitat a Sant Julià. Ells el que faran és explicar en una nova visita aquí al barri totes les actuacions realitzades durant aquest any i també presentaran els nous projectes que s'impulsaran doncs, a Sant Julià. Una hora després, a les 12, també des de l'Ajuntament, però també des de la Fundació Penedès, el que faran és presentar en roda de premsa la tercera edició d'Insight Penedès, el concurs d'innovació pensat per detectar, potenciar i premiar el talent jove emergent, organitzat doncs, per la Fundació Prepenedès i també patrocinat per diverses empreses del territori. Ja al vespre, a 9:15, es presentarà la 43a edició del torneig L'Enxaneta, que se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de juny. La presentació tindrà lloc a l'Escola Sant Ramon. Dimarts, demà, a les 9 del matí, es presentarà una nova edició de l'índex de referència que analitza l'evolució econòmica i el nivell de competitivitat de totes les comarques de la Federació Empresarial, i a les 6 de la tarda es presentarà a Calavi el mercat del préssec d'Urdal i també tot el calendari d'activitats organitzades amb la col·laboració dels agents locals i també del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. També demà a les 7 de la tarda es presentarà ja finalment el cartell musical complet de la Festa Major de Vilafranca. La presentació es farà a les 7, doncs, a Cal Figuerot, la seu dels castellers de Vilafranca. 30 minuts més tard, a 8:15, al claustre de Sant Francesc, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, presentarà el seu llibre titulat La força de les ciutats. Dimecres, que recordem que hi ha vaga d'escoles a nivell català, a les 10 del matí oferiran una roda de premsa al regidor Miquel Medialdea i també la regidora de BEC, Montserrat Romagosa, per presentar tot a l'inici de fase de votació dels pressupostos participatius. A 6:15 de la tarda començaran els concerts de la 35a edició de la Cantània, que es durà a terme a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, i a les 7 de la tarda l'alcalde farà una trobada veïnal amb l'alcaldia de proximitat de Sant Julià a l'Associació de Veïns. Ja dijous a les 6 de la tarda s'inaugurarà el 27è Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, que se celebrarà aquí a Vilafranca del 28 al 30 de maig, a Vilafranca, doncs, al Fòrum Verger Balaguer. El dijous també a les 7 hi haurà una nova sessió de dijous de vi, en aquest cas amb vins de Territori Torner i també, com ja és habitual, amb tastets de gall del Penedès. Divendres a les 5 de la tarda torna una nova edició del Mercat de les Cooperatives Escolars del programa Cultura Emprenedora a l'Escola. Aquest mercat, com també és tradicional, se celebrarà a la Rambla de Sant Francesc. I a les 8 del vespre, a Codorniu, la Fundació PINAE organitza un nou sopar Músic Veu, enguany a benefici d'Autisme en Futur. Ja dissabte, a les 11 del matí, se celebrarà el Mercat La Masovera, el Mercat d'Economia Social i Solidària que està organitzat per CUPSatània i el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que enguany tindrà lloc a la plaça Jaume I. I tancarem la setmana diumenge a les 7 de la tarda amb una nova edició també del 41è Aplec de la Sardana que es farà al Parc Tívoli de Vilafranca.
Moltes gràcies, Judit, i bona setmana.
Igualment, Sílvia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Farem un hit dels 80, aquest More Than You de Roxy Music, per encaminar-nos al flash de 10:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:15. Comencem el primer flash informatiu explicant-vos que els castellers de Vilafranca actuaran el 14 de juny a Girona amb ganes de castells de gamma extra.
Els Marrecs de Salt han presentat la diada del 14 de juny, en la qual participaran per primer cop els castellers de Vilafranca que mai han actuat a la plaça del Vi de Girona i també la Jove de Tarragona. Serà una diada que el que vol és celebrar els 30 anys de castells en aquest indret i també el 30è aniversari de la creació dels Marrecs. La diada arrencarà a 11:45 i les tres colles hi volien portar castells molt importants en previsió, fins i tot de gamma extra per part dels castellers de Vilafranca, si tot va sobre el previst. Els centres públics de Sant Sadurní se sumen a la crida per l'emergència educativa. L'Institut Intermunicipal, l'Institut Jacint Verdaguer i l'Escola La Pau s'han adherit al comunicat que han signat aquesta setmana 1.343 direccions de centres públics de tot Catalunya per denunciar la situació del sistema educatiu i per reclamar mesures estructurals immediates per revertir la pèrdua de la qualitat educativa a Catalunya. Una de les reivindicacions fonamentals és exigir el compliment de la Llei d'Educació de Catalunya amb una inversió del 6% del PIB, més participació en els canvis i reformes que impulsa el departament, recursos reals per l'atenció a la diversitat i assegurar la cobertura de les baixes del personal, així com la millora dels equipaments, la dignificació de les infraestructures i professional. Entre les peticions, a més de les condicions laborals, situen la climatització integral dels centres o l'eliminació de barracons. L'Arboç celebrarà el 30 de maig el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural. L'esdeveniment es va ajornar el passat 9 de maig a causa de la previsió de pluja. Com dèiem, l'Arboç celebrarà el dia 30 el primer Festival Internacional Gastronòmic i Cultural a la plaça de la Badalota, després que l'esdeveniment s'hagués d'ajornar el passat 9 de maig. La iniciativa neix amb la voluntat de promoure la convivència i la diversitat cultural al municipi a través de la gastronomia, la música i les tradicions d'arreu del món. Durant la jornada, els assistents podran gaudir de degustacions, de plats internacionals, actuacions musicals, danses tradicionals i diferents activitats culturals pensades per tots els públics. Des de l'organització esperen que aquesta primera edició tingui una bona acollida i es consolidi com una nova proposta festiva i multicultural dins del calendari d'activitats de l'Arboç. I acabarem parlant-vos del ple municipal extraordinari que tindrà lloc aquest dimarts a Torrelles de Foix. Per dimarts d'aquesta setmana, com dèiem, 26 de maig, s'ha convocat a les 7 de la tarda un ple extraordinari de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. En l'ordre del dia s'ha inclòs un únic punt a tractar, l'aprovació de la continuïtat del contracte del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable.
Penedès en xarxa. Els esports.
Fem tot seguit un repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, començant pels play-off de l'Hockey Lliga. Aquest cap de setmana es disputaven els segons partits de la sèrie de quarts de final. En té més detalls el Miquel Cuenca.
Així és, Sílvia. Dissabte tenia lloc el segon assalt dels quarts de final pel títol de l'Hockey Lliga. El Liceo ja és semifinalista, el primer, després de guanyar els dos primers partits de la sèrie davant el Lleida, 3-2 a Riazor i 2-4 a Lleida. Els altres tres semifinalistes es decidiran aquest dimarts a partir de 8:45 del vespre. A nivell de resultats, el Voltregà iguala 1-1 l'eliminatòria davant l'Igualada, refent-se de la derrota a les Comes fa uns dies, golejant 6-4 als de l'Anoia aquest cap de setmana. I pel que fa als equips de casa nostra, cara pel Noia, creu pel Calafell. Pel que fa a l'equip de Sant Sadurní, el Noia Freixenet va forçar el tercer i definitiu partit d'aquests quarts de final després d'imposar-se al Barça per 6-3 en un Ateneu ple i entregat que també va homenatjar al final el seu capità, l'Eix Esteller, que quan acabi la temporada es retirarà com a jugador professional. Els saturninencs van sortir amb molta intensitat i es van avançar pràcticament en la primera acció del partit amb un gol de David Gelmà. El Barça va reaccionar ràpidament amb l'empat de Ferran Font, però un doblet de Xavi Costa posava el 3-1 per arribar al descans. A la segona part, el Noia va fer un pas més i va ampliar l'avantatge amb gols de Xavi Aragonès i Toni Salvador, situant un contundent 5-1 al marcador. El Barça, però, va reaccionar i va retallar distàncies fins al 5-3 en uns minuts marcats per la tensió i diverses targetes blaves. Els de Sant Sadurní van saber resistir, tot i desaprofitar diversos 1 contra 1 aturats pel porter blaugrana Carles Grau, i David Gelmà, ja al tram final, va certificar la victòria amb el definitiu 6-3. Amb aquest triomf, el Noia va igualar l'eliminatòria i el passe a semifinals es decidirà dimarts al Palau Blaugrana, o sigui demà. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición. Y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho un partidas en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo. Y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
La victòria va donar pas a un emotiu homenatge al capità, Aleix Esteller, que a final de temporada penjarà els patins després de tota una vida al Noia, en concret 19 anys a l'equip que vista. Amb aquest triomf, però, aquest moment haurà d'esperar. Escoltem el capità del Noia.
Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, sí que estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abaix, que és difícil d'explicar i és brutal.
Un homenatge on hi eren presents els familiars de l'Aleix Esteller i on es va penjar el dorsal 4 del capital pavelló, que ja no es tornarà a fer servir. També el club va estampar la seva imatge a la paret de llegendes cavistes, on també hi són Pedro Gil i Jordi Bargalló. I pel que fa al Calafell, derrota pels del Baix Penedès, el Reus Deportiu va forçar el tercer partit dels quarts de final després d'imposar-se per 2-0 a la Calafell. Un duel intens i igualat en molts moments, on el protagonisme va recaure especialment en els dos porters. El Calafell va començar el partit amb personalitat i va generar perill en els primers minuts, incloses dues accions que van acabar al pal de la porteria local. El Reus també va disposar d'arribades clares en un inici molt viu abans que el ritme de joc es calmés amb possessions més llargues per part dels dos equips. Els locals es van avançar a la recta final de la primera meitat. Guillem Jansà va aprofitar el refús d'un penal per fer l'1-0 després d'una acció marcada també per les protestes visitants i una targeta blava. Tot i jugar uns minuts en inferioritat, el Reus va mantenir l'avantatge abans del descans. A la segona part, el conjunt del Baix Camp va buscar ampliar diferències i va topar diverses vegades amb els pals i amb les intervencions de Martí Serra. El Calafell, però, també va tenir opcions per entrar de nou al partit, tot i trobar-se amb un inspirat Ballart. El segon gol va arribar a poc més de 6 minuts pel final, quan Martí Casas va superar Serra per situar el 2-0 definitiu. El Calafell ho va intentar fins al final, també amb porter jugador, però no va poder reduir distàncies. Amb aquest resultat, l'eliminatòria queda empatada i es decidirà dimarts al pavelló Joan Urtoll en el tercer i definitiu partit de la sèrie. Guillem Cabestany és l'entrenador del Calafell.
Ha passat que el Reus ha fet dos gols, nosaltres no, però penso que realment és un partit igualadíssim, res a veure amb el primer partit. Avui marxem molt contents, evidentment que volíem guanyar i no ho hem aconseguit, però penso que avui sí que és qüestió de, quan es parla sempre dels detallets, de fer el gol quan el tens a la mà, de defensar bé aquest últim rebot, el penal, de marcar quan és la superioritat. Molt content del partit que hem fet. Hem fet un canvi, una neteja de cara molt important i això ens dona doncs, màxima confiança per dimarts de casa, amb la nostra gent, amb el nostre ambient, doncs intentar que pugueu obrir la llauna. Esperem que el càndid no estigui en aquest punt d'encert tan bèstia. Des d'aquí felicitar-lo, ell i el Reus, i a veure si podem obrir la llauna i marcar gols, perquè estic segur que si fem algun gol l'equip s'acabarà de deixar anar, que estem jugant bé i falta aquesta bacinereta.
Això pel que fa al partit, abans del xiulet inicial, però es van viure moments tensos, sobretot amb la sortida dels jugadors del Calafell, que van ser rebuts per l'afició local amb una sorona xiulada. Recordem que el primer partit de l'eliminatòria s'ha resolt finalment 10-0 favorable al Calafell, després que l'equip denunciés al comitè de competició alineació indeguda del Reus. El resultat, abans de l'acceptació del recurs, va ser 2-8 per part dels reusencs. Escoltem a Guillem Cabestany.
L'únic que sé és que aquesta situació no és gens agradable, ni evidentment pel Reus i per mi sincerament i pel Calafell tampoc. És una situació que s'ha produït a partir del xum de descobrir aquest forat negre en el reglament i tal com vam ser perjudicats, en aquest cas hem sigut beneficiats, però no hi trobo cap gust ni cap satisfacció amb aquesta situació, et seré sincer. I jo, vist com el que ens va passar, vist el que ha passat, decideixo centrar-me en el que pateix, que és l'equip, el joc, intentar fer-ho bé, intentar que dimarts contrarrestem la qualitat del Reus i intentar passar a la semifinal.
El tercer i definitiu partit de la sèrie, demà a 2:15. De 9 del vespre, el Joan Ortoll. I també en hoquei us destaquem que ahir diumenge el Noia B va sumar el primer punt de l'eliminatòria prèvia dels play-offs d'ascens a l'hoquei Lliga Plata després de superar 8-7 el Castellà en un partit frenètic i emocionant fins al darrer instant. Els sadurninencs van arribar a dominar amb 5 gols d'avantatge a l'inici del segon temps, però van patir de valent per mantenir l'avantatge davant l'empenta final del conjunt del Vallès. El proper cap de setmana, segon partit, tant que l'equip dirigit per Pau Romagosa i Sebas Moreno esperen sentenciar i accedir a la ronda final.
A l'Hockey Lliga Plata Sud, Manlleu i Patí Vilafranca lluitaran per l'ascens a l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana. Ens ho explica l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí. I és que l'esperpent que ens explicava en Miquel Cuenca pel que fa als temes de despatxos a la Federació Espanyola, doncs també s'ha reproduït al grup sud de la Plata i també al nord. Ho veiem al sud amb aquell recurs d'alineació indeguda de l'Espanyol que va deixar en safata la classificació per la promoció del Vilafranca, però la setmana passada vam estar pendents del que passava en el grup nord de la Plata entre Manlleu i Lloret. La setmana passada el Lloret, que perdia contra el Mataró, un resultat que combinat amb la victòria del Manlleu donava els d'Osona a l'ascens a l'Hockey Lliga, de fet ja el celebraven, però el Lloret presentava un recurs per alineació indeguda del porter del Mataró, tota la setmana la Federació deliberant, i dijous a la tarda vam sortir de dubtes i efectivament doncs, el Lloret se li donava la raó amb aquest recurs i per tant aquest partit contra el Mataró, que havien perdut, se li donava per guanyat als despatxos, aconseguint així 3 punts que li permeten pujar de categoria directament. Així doncs, el Manlleu queia a la segona plaça i serà el rival del Patí Vilafranca al play-off, que es va suspendre la setmana passada, es va demanar la cautelar i aquest inici que s'ha posposat una setmana doncs arribarà aquest dissabte a les 4:05 de la tarda amb el partit d'anada a Manlleu, Manlleu i Patí Vilafranca, un primer partit que serà decisiu, tot i que la sèrie acabarà definint-se el dia 7 de juny a les 4:10 de la tarda a la Poliesportiva, amb el segon partit Vilafranca-Manlleu. El Patí a 2 partits de poder pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ho anirem seguint.
I pel que fa al sènior femení del Patí Vilafranca, sí que ha començat ja aquesta lluita per l'ascens, aquests play-off.
Correcte, començava aquest cap de setmana, bé, és una proesa bastant complicada d'assolir, ja que al Vilafranca li ha tocat el rival més complicat, el Mataró, que finalitzava la Lliga en primera posició. I es va demostrar en el primer partit de les semifinals amb victòria clara de l'equip del Mataró per 4-0, un resultat que obliga les vilafranquines en el segon partit aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda, la poliesportiva, a guanyar per intentar forçar el tercer i definitiu partit. Per tant, aquest primer punt que va cap a l'equip del Mataró. També s'emportava el primer punt de la sèrie, l'altre semifinal, el Caldes, que s'imposava per 1-2 a la pista del Girona. Com dèiem, els segons partits de semifinals, aquest proper dissabte, a 6:45, Caldes-Girona, i a 6:45, Vilafranca-Mataró. El petit Vilafranca ho intentarà lluitar per intentar allargar la sèrie al tercer partit. Repetim, una fita complicada, però encara queda temps i queda esperança per les vilafranquines.
Quan a futbol, Eric, la lluita per l'ascens a tercera catalana ha començat aquest cap de setmana amb 5 equips alpenedesencs implicats.
Correcte. El rovell de l'ou, de fet, del futbol a casa nostra en aquest final de temporada, el trobem doncs, aquí, en aquesta quarta catalana, molt emocionant, especialment el grup 28, aquesta lliga penedesenca que anem seguint al llarg de tota la temporada i que ara doncs, aquest interès va en augment, amb 4 equips de la comarca que es juguen aquest ascens de categoria. Comencem pel grup 26, on també tenim un equip al penedesenc, podríem dir gairebé a l'exili, en un grup dominat per equips del Baix Llobregat, el Gelida, que en el partit d'anada, que jugava a casa aquest dissabte, queia per 0-1 davant del Vallirana. Quedarà a la tornada aquest cap de setmana a camp contrari. Però ara anem amb aquest grup 28, amb aquesta lliga penedesenca, molt emocionant, i comencem amb el primer partit de les semifinals del play-off entre Martinenca i Puigdalba. Un duel amb picant, amb interès, perquè se les han tingut al llarg de la temporada. De fet, el passat cap de setmana es tornaven a veure Puigdalba i Martinenca, en aquest cas el Puigdalba queia per 1-4, un resultat que donava la classificació per la promoció a la Martinenca, que en aquest primer partit de les semifinals queia derrotat contra el Puigdalba. La revenja particular de l'equip d'Antoni Colomer, que s'imposava amb 2 gols a tocar del descans, el 44 Izan Carrizo i el 45 Aitor Salado. Un minut 45 que també va deixar l'expulsió d'Isaac Martorell, que veia 2 targetes grogues, per tant, doncs, aquesta situació d'un home menys per l'equip del Puigdalba, que va aconseguir mantenir la renda tot i aquesta inferioritat numèrica. Anem a escoltar Antoni Colomer valorant aquesta victòria, aquest 0-2 que dona l'avantatge de cara al partit de tornada.
Bé, amb Antoni Colomer, entrenador del Puigdalba, victòria per 0-2 al camp de la Martinenca en aquesta primera part de l'eliminatòria. Us esperàveu aquest resultat?
Bueno, veníem de perdre la Lliga a casa contra ells 1-4, no? Fent una desastrosa primera part. El que buscàvem era tornar a agafar aire, tornar a ser nosaltres, agafar sensacions, i bueno, sabíem i teníem clar el que teníem de fer. Hem entrenat perfecte dimarts i dijous i ha sortit com tenia de sortir, no?
2 gols pràcticament a les acaballes de la primera part, també una targeta vermella pel vostre conjunt, és a dir, que heu jugat amb inferioritat numèrica tota la segona part. Com ho heu fet, no? Què li has dit a la mitja part als jugadors per intentar combatre la situació?
L'exercici de supervivència. Sabem que és una eliminatòria de 180 minuts, hem jugat els primers 90, els ens hem emportat nosaltres, però igualment queden 90. Al final no es diu blat fins que estigui el sac i ben lligat, i queden 90 minuts i tenim de tornar a plantejar el partit de nou perquè la setmana que ve tornar-lo a intentar guanyar.
Perfecte, per tant el missatge a l'equip és de peus a terra, no està feina feta, queda la segona part, per tant no us confieu, és un resultat, com valors el resultat? Amb avantatge, però tot i així, segons ens indiques, doncs no està tot fet, no?
El valoro bé per l'esforç de l'equip, no? Veníem d'estar tocats, veníem de perdre la Lliga, veníem de tindre un cop dur moralment i sabíem que ens teníem d'aixecar, no? És una pedra per aixecar-nos, encara no està fet, però hem ficat la primera pedra, no? Queda una pedra més i la setmana que ve per totes.
No sé si coneixes ja el resultat de l'altra eliminatòria, Sant Cugat 1, Monjos 3, si no m'equivoco, una mica com valores també aquests possibles rivals, no?, en una hipotètica final.
Bueno, jo ara només estic concentrat amb la Martinenca, amb els 90 minuts que queden al Coliseu, una casa nostra amb la nostra afició, i a veure què passa.
I anem ara amb un dels protagonistes de l'equip de la Martinenca, el capità Joan Castillo.
Bé, doncs amb Joan Castillo, capità de la Martinenca, una mica quina valoració feu d'aquesta primera part de l'eliminatòria que no ha anat com us agradaria a vosaltres, no?
Doncs bé, nosaltres hem fet, jo crec que la nostra feina, ens hem sigut dos errors bastant greus, la veritat, i ens ha costat sobretot la segona part, ja que s'han tancat bastant enrere, però ells han fet la seva feina, amb un menys, i nosaltres no hem pogut encaixar. Però traiem algo positiu, i és que anem més forts cap a la següent partit i a intentar-ho treure.
A la segona part, jugat amb superioritat numèrica, no heu pogut aprofitar del tot, no sé què us ha dit l'entrenador a la mitja part per intentar doncs, aprofitar aquesta superioritat.
Doncs bé, llàstima, tota la raó, teníem la superioritat, però bueno, hem intentat jugar per bandes, sí que és veritat que ens ho ficàvem molt difícil, ens apretaven un a un, molt a prop, i bé, hem intentat penjar pilotes, l'únic és que el porter molt atent, i la defensa també, tirant aquestes pilotes fora i fent-nos córrer molt enrere. I molt bé, la veritat, molt ben treballat pel part del Puigdàlba.
Bé, precisament fa, no cal anar massa lluny, fa una setmaneta visitàveu el municipal de Puigdàlba, en aquell cas guanyàveu per un gol a 4, amb el mateix resultat en aquest segon partit de l'eliminatòria seríeu finalistes, no? Una mica entenc que aquest precedent us ajuda a continuar endavant, no?
Doncs bé, sí que és veritat que aquest últim resultat ens ha anat bastant bé, però sobretot el que hem de fer és mirar el següent partit, serà completament diferent, nosaltres ho sabem i ells també.
No sé si heu rebut alguna indicació de l'entrenador, algun missatge d'ànim per intentar capgirar aquesta situació?
Doncs sí, hem rebut missatges d'ànims. L'entrenador estava molt eufòric aquí a la zona de la grada, ajudant-nos, animant-nos, i bé, ja ho veurem la setmana que ve.
I anem ara amb l'altra semifinal. El partit entre Sant Cugat i Monjos, molt disputat i que no es va acabar de definir fins als últims minuts. Començava guanyant el Sant Cugat amb el gol de Jofre Mañé al minut 19, empatava ja la segona meitat al 49 Anuar Iseliun pels Monjos, i a la recta final dos gols de l'equip dels Monjos que acabava donant la victòria per 1-3. Al 79 Daniel Bravo i al temps afegit novament Anuar Iseliun, autor d'un doblet. Avantatge també en aquest cas pels Monjos, que jugaran aquest proper dissabte a les 6, aquest diumenge, perdó, a les 6 de la tarda a casa, rebent novament el Sant Cugat en el partit de tornada. Anem a escoltar protagonistes, comencem pel tècnic dels Monjos, Salva Rojas.
Estem amb Salva Rojas, entrenador de l'equip dels Monjos. Victòria amb el partit d'anada, bastant contundent sobre l'equip del Sant Cugat.
Sí, contents per la victòria, contents pel resultat i, bueno, ara falta rematar-lo a la tornada.
Està tot fet ja?
No, això és falta la segon final i nosaltres hem d'anar a guanyar.
El resultat de 3-1 a la segona part ha sigut molt superiors a l'equip local.
Sí, la segona part hem sigut superiors, jo que hem tingut la posició de la pilota, hem creat moltes ocasions i la primera han començat bé fins que ells han marcat el gol. Després han marcat el gol ells i ja han volgut jugar a joc directe, bueno, un joc que no sabem, i bueno, jo suposo que a nivell dels nervis i tal. I la segona, bueno, pues hem parlat, hem rectificat coses i bueno, s'ha vist els Monjos que és i que volem.
Que indica que en els primers 45 minuts no hi ha hagut ni una sola targeta i a la segona tampoc, per tensió amb el joc, més aviat ha sigut per protestes. Ha sigut un partit amb falta de tensió?
No, jo crec que la primera... Bueno, jo crec que l'àrbitre ha fet bé. Vull dir, deixava jugar, ell veia que hi havia contacte, però bueno, que es anava a pilota, vull dir, jo l'àrbitre estic content i bueno, les targetes que ha tret jo crec que han sigut clares, tant per un costat com per l'altre, i a vegades també per protestar, que són les que aquestes que s'han d'estalviar.
Vols fer una crida a la gent dels Monjos pel partit de tornada?
Sí, els animo a que vinguin al camp, que estiguin allà animant a tope i que intentarem bueno, tornar a guanyar per ells.
I anem ara amb l'entrenador del Sant Cugat Sesgarrigues, Xavi Estudillo.
Estem amb Xavier Estudillo, entrenador de l'equip de Sant Cugat. Un càstig a la segona part potser excessiu, no?
Bueno, la segona part ens han faltat cames, ens han faltat gent, ens ha faltat energia i ells són un gran equip, sí que crec que bueno, ha sigut molt disputat, ha sigut molt renyit, sí que és veritat que ells han tingut més, i al final, els 10 últims minuts, pues, bueno, ens ha castigat. No sé si massa, però sí que ens ha castigat, sí.
Una primera part jugada amb poca tensió, diria jo, per part dels dos equips. No hi ha hagut targetes, una miqueta estrany per tractar-se d'un partit de play-off que t'hi jugues molt. Les targetes de la segona part encara han sigut més per discutir que no per tensió amb el joc. Això demostra que ha faltat intensitat al partit?
No, jo crec que els dos equips teníem clar que avui no acabava res, o sigui, queden dos partits i un altre partit i és llarg. Nosaltres ho parlàvem a la banqueta, targetes, mantindre el cap fred dintre de la tensió competitiva, però bueno, això que no ens perjudiquéssim nosaltres sols amb accions una mica evitables.
Doncs les paraules de Xavi Estudillo després d'aquesta derrota al partit d'anada per 1-3 contra els Monjos. Recapitulem. D'ara cara a aquest proper cap de setmana, els partits de tornada. D'una banda, dissabte a les 6 de la tarda, tindrem el Puigdalba Martinenca amb avantatge de 2-0 a favor del Puigdalba. I diumenge a les 6 de la tarda, la tornada de l'eliminatòria entre Monjos i Sant Cugat, aquí avantatge pels Monjos amb el 1-3 de l'anada. Dos partits molt decisius que viurem i que dilluns de la setmana que ve us detallarem també amb la veu dels protagonistes un cop ja sapiguem quins seran els dos equips finalistes i que lluitaran per l'ascens a tercera catalana.
Gràcies, Eric Guijarro, i bon dilluns.
Que vagi molt bé.
Un parell de minuts de publicitat i de seguida escoltem el butlletí de notícies de les 10. Fins ara.